Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
Va, el passat divendres, el conseller de Turisme i responsable de zona d'Espujols, Artal Mayans, es reunia amb veïns i empresaris per copsar les impressions i propostes que tenen sobre aquesta localitat. Molt bon dia, conseller, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
Bé, com va anar? Van assistir-hi empresaris, veïns?
Sí, bueno, principalment la gran majoria eren empresaris, no? Tenim en compte que Espujols és un nucli que, bueno, residencialment està menys habitat, i que la gran majoria dels que varen assistir a la reunió varen ser empresaris, però bueno, també tenim en compte que hi ha altres veïns que tenen els interessos, però bueno, al final les millores i les necessitats que necessita el poble van una mica de la mà.
I què li deien els assistents a aquesta reunió? En definitiva, es tractava de tenir contacte amb les persones que viuen i treballen a Espujols.
Sí, jo tenc en compte que jo sóc part dels, diguem, no dels afectats, però bueno, em puc considerar quasi veí d'Espujols per la part, per lo menys laboral, que em toca, i bueno, les necessitats que tenen els veïns, els treballadors, els residents, són sempre una mica en la mateixa línia, no? Hi ha carrers com el carrer Punta Prima, que està molt desgastat, està com està. Hi ha problemes d'aparcament, i problemes d'aparcament que de cara a anys vinents empitjoraran dràsticament si es fan les construccions que estan ja planificades per executar-se. Tenim problemes de preocupacions de cara a futurs estius en quant a lo turístic, no? Perquè tenim en compte també que Espujols és el principal nucli turístic de l'illa, i que molts dels empresaris d'allí treuen el sou del turista que arriba a visitar-nos a l'illa. Doncs bueno, varen mostrar també part de la preocupació que tenen per la deriva que pot dur el turisme d'una manera o d'una altra. Es va parlar també de tema d'oci nocturn, es va parlar una mica de trobar una solució per compaginar les activitats i el descans, que creiem que no són dues coses opostes, sinó que són dues coses que perfectament poden conviure, tenint en compte, a més, que només tenim un únic nucli purament turístic a l'illa. Es va parlar de la neteja. La neteja realment sí que és una preocupació bastant recurrent, no només als Pujols, a tots els pobles en general, tenint en compte que la contracta actual ja està caducada de fa molts d'anys, i bueno, vàrem intentar explicar d'una manera molt gràfica quin és el problema actual, no? Perquè al final entra un nou equip de govern i al final les eines que té a curt pla són les que tenia l'anterior. Tens una empresa que està contractada o que ha guanyat una licitació per executar les llampieses i les feines de neteja de tota l'illa, i aquesta contracta, si van passant els anys, és cada volta més efectiva. Es va fent el 2007, els camions cada volta eren més vells, el personal era el mateix, i les necessitats de l'illa s'han incrementat, no? Al final, més turistes, més empreses, més residents, fa que una contracta amb un número determinat de persones i de camions sigui cada volta menys efectiva. A més, sumam els anys que passen pels camions, pels contenidors i tot, això dificulta bastant el tema de la llampiesa. Hem explicat que la nova contracta estarà ja en vigor de cara a l'abril de l'any 2024, però que bueno, que no és tot la contracta, també la responsabilitat individual de conèixer els horaris, de tirar les coses al punt correcte i no a qualsevol banda, també és molt important. També és veritat que a Espujols es dona la casuística de que al ser un lloc turístic hi ha molts de restaurants per metro, diguem, i ens varen manifestar una de les problemàtiques que té, per exemple, deixar els residus orgànics en un punt concret, no? Si tu deixes a l'estiu, que és quan es treballa amb els turistes aquí, les bosses de basura amb peix, en verdures, en carn, etc. Això genera unes olors que durant l'estiu són complicades de gestionar, no? Entonces, fa uns anys deien que els restaurants se'ls exigia tenir un quarto per les basures. Avui en dia això ja no es produeix així. Entenem que, bueno, que el món ha canviat molt i, bueno, ens vàrem comprometre a buscar una solució perquè no s'hagin de deixar ni enmig del poble els restos de menjar que generen olors, ni s'hagin de guardar dins el local, no? Entonces, treballarem en aquesta línia. No sabem quina és la solució. També el detall de la nova contrata és complexa, perquè és una contrata, com dèiem, de 4 milions d'euros, que, claro, té moltes particularitats i s'ha d'estudiar bé.
4 milions d'euros anuals, no?
Anuals.
Recordem que això al cap de 10 anys fa una ensuada.
Claro.
A veure, anem a pams. Aparcament. Diguem-ne, quin és el problema que li detallen i com veu una possible solució al respecte?
Bueno, el problema principalment és que s'han eliminat, no diré el 100%, perquè encara queda un petit pàrquing davant de l'hotel Castaví, però dins els Pujols hi havia molts de pàrquings que en la remodelació del carrer, que el carrer ha quedat molt polit, ha quedat molt xulo, però no ha quedat pràctic. Al final, una de les queixes que ens varen donar el divendres va ser que s'havien ampliat les aceres, però només per ampliar les terrasses dels restauradors i de les botigues i dels que treballen allí. I que al final això produeix que s'ha eliminat tot el pàrquing que hi havia dins el poble, que no eren moltes places, és veritat, perquè dins els Pujols tampoc hi ha hagut mai un excés de places de pàrquing, però això es veu agravat pel tema de que s'estan fent noves construccions, que són construccions lícites, que tenien els drets, per això es varen concedir en el moment que es varen concedir.
Estem parlant d'hotels, no?, a la zona de la circunvalació.
Exactament. Bueno, hotels o el que vagin a fer. Segurament sí que seran hotels, però en principi, hasta que no estiguen fets, però sí, segurament. Claro, això generarà ja no només la mancança de pàrquing que es preveu, que, claro, si tu aixeques un hotel en un pàrquing, bueno, que no, realment no era un pàrquing, no? Per exemple, el pàrquing que és el més conegut, el que està darrere de l'hotel Levante i dels apartaments Mirada, era un terreno privat que s'ha utilitzat tota la vida com a pàrquing públic, hasta que el propietari ha volgut exercir el seu dret en totes les de la llei, però, clar, això deixa el poble, pues, desprovist del...
Tot el solar aquest enorme que hi ha, no?, a la part, claro, de la circunvalació, que molts, claro, hem utilitzat per aparcar allà i després caminen tranquil·lament,
bueno,
a sopar o...
Més que molts, diria que tots, perquè sí. Jo crec que és l'únic pàrquing que quedaria a part del pàrquing de la plaça d'Europa, que està allí, però bueno, també té una capacitat molt limitada, no? És un problema perquè veiem que actualment ja està faltant pàrquing. És un problema encara més gros perquè si es lleva pàrquing en faltarà més, però encara pitjor tenint en compte que la gent que habiti o treballi, okay, en aquells edificis
portarà
també necessitarà aparcar. Doncs, bueno, estan buscant solucions actualment. Ja jo, com dic, jo estic tots els dies als Pujols, no? Estic en el lloguer del meu pare, estic al bar que estan portant ara, i jo veig que la situació, ara és veritat que en l'hivern no hi ha cap problema, però quan comença a arribar el mes d'abril, allò es tornarà insostenible, i més a partir d'aquest problema.
Les edificacions projectades noves, no?, aquests hotels a la zona de la circunvalació, quan està previst que comencin l'obra? Aquest hivern mateix ja o encara no?
Bueno, no sé, ara mateix estava pendent d'executar-se el pla d'urbanització del carrer Tramuntana, que per dir-ho una mica resumit era el carrer del club nocturn. I, bueno, a partir de que allò s'iniciï, supos que ja quedarà en mans del propietari o del promotor decidir quan s'han d'iniciar les obres. No sé si voldran o podran iniciar aquest any, si s'esperaran l'any que ve, però, bueno, això és una cosa que de l'any que ve no crec que passi.
Llavors, quines alternatives hi ha per intentar doncs, trobar aparcaments a Pujols?
Bueno, una de les solucions que es va plantejar, és una solució que sona, a priori pot sonar molt generalista, però és fer un estudi més a llarg plaç i decidir realment què es vol fer i com es vol fer a Pujols, perquè crec que és una cosa que, bueno, les decisions que prenguem ara seran decisions que ens afectaran la resta de les nostres vides, no? Al final, el dia que es decideix fer un edifici o que es decideix no fer un pàrquing, estàs, en certa manera, explicant com serà la realitat del poble. Doncs es va parlar de fer pàrquings subterranis en alguns terrenys, es va parlar de fer un projecte paisatgístic, urbanístic, mesclant tècnics de diferents àrees a nivell transversal, no? Perquè al final allí es mescla urbanisme, es mescla arquitectura, es mescla turisme, paisatgisme, sí. Turisme, residents... És una cosa que bueno, s'ha de buscar un projecte que siga potent, siga ambiciós i que no li hem de tenir por a lo que es pugui fer, perquè al final la realitat és que els edificis estan fets o estaran fets i l'únic que podem fer és buscar una solució.
Entenc que els pàrquings subterranis es plantegen fer-los en subterranis d'edificis ja existents o en els nous hotels.
Aquí són els tècnics, haurien de veure quina viabilitat tenim.
En tot cas, ens quedem amb això, que per intentar buscar una solució a la manca d'aparcaments es plantegen doncs, iniciar un estudi amb diverses disciplines, diguem, multidisciplinar, arquitectura, exacte, urbanisme, paisatgisme, etcètera, etcètera, per veure quina solució, i es plantegen una de les possibilitats és obrir aparcaments subterranis. Escolti'm, sobre el carrer Punta Prima, recordam, Avinguda Miramar, o sigui, passes al Capri, arribes als Bàfels i a la dreta, aquell camí, aquell carrer que tira cap a la dreta i torna a pujar fins a dalt, aquell és el carrer Punta Prima. Què li passa i què li volen fer?
Bueno, per el que no l'hagi visitat, és un carrer que bueno, suposo que no sé si és per les arrels dels arbres o per què, però és un carrer que apareix més que un carrer asfaltat, apareix un camí de cabres, no? com diríem. És una carretera curta, tindrà 100 metres o 100 i poc, que està en molt mal estat, és molt estret, és un carrer dels anys 80, diria jo. I bueno, necessita una posta a punt. S'han remodelat la majoria dels carrers del poble, només falta en aquell, el carrer Fonoll Marí, el carrer Tramuntana, que s'iniciarà ara, i ja està. O sigui, al final...
O sigui, aquests tres carrers tocareu, Fonoll Marí, Tramuntana i Punta Prima.
Bueno, Fonoll Marí, de moment no sé si es tocarà, però dic que són els tres que falten en el pla d'envelliment que té el poble. S'han canviat la pedra de les aceres, la rajola a tot el poble, falten aquells tres carrers. Doncs...
A Punta Prima vam entrevistar fa uns mesos dos persones que tenen una segona residència al carrer Punta Prima, es queixaven del tema de remors, males olors, brutó en les bateries de contenidors d'allà al carrer Punta Prima. Els hi ha arribat això?
Sí, això és el que comentàvem, no? Que el tema de les bessures, pues no ara mateix... és el que dèiem, Milagros a Lourdes, i a curt plaç és una cosa que el Consell realment no té les eines per combatir. És una cosa que això, bueno, és una decisió que s'ha de prendre quan es fan els contractes, i ara el que vàrem demanar és un vot de confiança per el contracte que es va deixar firmada per l'anterior equip de govern, i que esperem que posi part de la solució en aquestes temàtiques. També és veritat que si això no es produeix, no ho deixarem córrer tampoc, però es prendran mesures. Una de les opcions que ens varen dar és fer una petita sala per acumular les restes de sobres dels locals i que així no quedin a l'aire lliure i generen olors.
Bé, d'altra banda, l'oci nocturn. D'això n'hem anat parlant els últims mesos, fer compatible el descans, l'activitat. Quines mesures concretes es planteja per, no sé si dinamitzar aquest sector o reformular-lo, no ho sé?
Bueno, una d'elles podria ser la modificació de l'ordenança, que a priori pot sonar la més fàcil de fer, però mica.
En quin sentit la vol modificar?
Bueno, al final les veus que sonen sobre aquest tema diuen que, bueno, que és veritat que pot ser que hasta les 4 que siga bastant, bastant agressiu, no?, de cara a poder posar més música als carrers, però que potser un nucli turístic com els Espujols, que realment bueno, vas ara i no hi ha gent. Això vol dir que el gran gruix de població que hi ha allí és turista. El turista al final ve i quan decideix quedar-se a Espujols en segons quin carrer, perquè al final estan parlant de que són dos carrers concretament que passa això, vol una mica de moviment, no? No d'aim d'una festa loca, però d'aim de bueno, poder sortir i prendre una copa amb una mica de música, però al final i d'aim una copa no en d'aim 10. A veure, sabem quina
això
és la...
cada un, no?
No, però bueno, sabem, més que cada un, sabem quina és la cultura que es du al Mediterrani, de, bueno, ens agrada quan sortim amb els amics fer una copa de... No fa falta que sigui alcohòlica, però bueno, coneixem la realitat, no? Aquí ningú diu mentides, però és veritat que ens agrada poder sortir, ballar una mica, estar una mica pues, tranquils, desinhibits, despreocupats de les preocupacions del dia a dia, i també és una mica això el que s'ofereix des de Formentera, no? I quan parlem de que tenim un turisme tranquil, parlem de que tenim un turisme que pot sortir i fer això, estar tranquil amb els teus amics, prendre una copa, que no has de tenir una música a nivell de discoteca com es té a Eivissa ni a nivell de desfase com puga tenir-se el que era Magaluf, que ara també s'està transformant. Doncs som conscients de que hi ha una realitat que ens porten això i que crec que les normatives han d'acompanyar. Ara mateix l'ordenança municipal diu que a partir de les 12 de la nit no pot haver-hi més de 65 decibels al carrer. Una de les coses que es plantejava era revisar si això és... Bueno, ells justificaven una mica com que això no és una ordenança respectable, no? Deien, una de les frases va ser: per ser respetado hay que ser respetable. És veritat que 65 decibels els estan superant ara parlant tranquil·lament. Doncs
ho confirma el nostre tècnic de so, eh?
Sí, claro. És veritat que s'ha de permetre el descans, però crec que això s'ha de revisar si els 65 decibels han de ser dins de la terrassa, si han de ser ja una volta sortit al carrer, si han de ser a l'entrada de l'edifici el que pots afectar. Jo crec que això són coses que es poden arribar a modificar, sempre tenint en compte que partint d'una ordenança no local, no provincial i no nacional, sinó són supranacionals, venen d'Europa, definides les ordenances en quant a... O sigui, no les ordenances, però la reglamentació en quant al dret de descans. Crec que es poden fer coses, no? Només la modificació de l'ordenança no és l'única eina. També tenim... la revisió de lo que és les terrasses que poden tenir els locals, ara cortines acústiques, hi ha xapes acústiques que permeten una insonorització molt més alta. Aquí, per exemple, a l'estudi teniu les parets d'un material i amb unes formes que eviten que el so entri i surti. Jo crec que es pot treballar una mica en consonància en tot això, es poden demanar acords entre els propietaris per no sobrepassar la música, perquè, claro, ells deien, claro, nosotros la tenemos a 65, pero viene uno y aprieta un poquito más y entonces se llena su terraza, entonces el otro aprieta un poco más, entonces el otro aprieta un poco más, viene la policía y nos corta a todos. Claro, jo crec que s'ha de permetre algo que sigui raonable, que no molesti, però que el turista ho pugui disfrutar, i jo insisteix molt, no és un turista que hagi de ser un garrit de 20 anys pigant crits, pot ser una persona de 40 o 45 anys o de 60 que vol sortir, vol tenir una mica de música amb un cafè, una cervesa, una copa de vi o una aigua.
Bé, deixi'm que li pregunti també, ja que estem parlant amb el titular de turisme, una mica per les accions promocionals, veníem de la World Travel Market, vam parlar amb vostè la setmana passada, i bé, de cara a aquest hivern, com veu les accions promocionals de Formentera, si hi ha alguna novetat pel que fa al target que anem a buscar, o algun tipus de fira que sigui inèdita i que, en la qual doncs, també ens postulem enguany, etc.
Bueno, al final les accions de la Conselleria de Promoció, Promoció Turística, van encaminades a millorar les dades en el sentit de lo que tots crec que a Formentera desitgem millor, no? Desitgem que vengui un turista que pugui deixar-nos sous, evidentment, perquè per això treballem amb el turisme, perquè estem treballant. Desitgem que vengui gent respectuosa i desitgem que vengui gent que estigui quants més dies millor, perquè això redueix l'impacte. No és el mateix que vengui un turista d'un dia i vulgui veure les 4 o 5 platges principals en moto o en cotxe durant un dia, que estarà ocupant la carretera tot el temps, que vengui i estigui una setmana o dos i podrà anar inclús en bicicleta als llocs perquè no tindrà pressa, podrà esmorzar cada dia un lloc diferent i no els 4 llocs més de moda. Crec que això és una mica la definició del que buscam. I com ho buscam? Pues, de diverses maneres. No ens tanquem en banda a cap mercat, però tampoc anem a fer un esforç extra per buscar un mercat, no? Això que parlàvem del mercat xinès és una alternativa, però és una alternativa sempre i quan no ens suposi un esforç extra. Sabem que és un mercat que està molt lluny i que és complicat de portar, i que si hem de portar gent a l'illa, el més fàcil és buscar els mercats o nacional o europeus que estan molt a prop, tenen una cultura molt similar i pràcticament ja no només l'idioma, sinó els hàbits són els mateixos que els nostres. Crec que som capaços de portar turisme com hem fet sempre, italià. Podem portar turisme francès, portuguès, anglès, i inclús una de les apostes que tenim és el turisme del nord d'Europa, com puguen ser noruegos, finlandesos, que al final ells els mesos de juliol i agost queden a casa perquè són els dos mesos que més es disfruta la meteorologia als seus països, però de cara al setembre, l'octubre, l'abril o el maig és un turista que poden venir perquè ells tenen períodes de vacances diferents i poden venir a Formentera a disfrutar de lo que per ells seria un estiu i per naltros seria un inici i un tancament de temporada bons.
I escolta'm, deixi'm preguntar-li per accions promocionals que no són directament promocionals, són més aviat esdeveniments que atrauen gent a Formentera, tenen un cert prestigi i per tant ens dona a conèixer la nostra illa. Estic pensant amb el Formentera Fotogràfica o el Formentera 2.0 que van desaparèixer del calendari d'accions de l'últim any, es plantegen al nou equip de govern que tornin al Formentera Fotogràfica i al Formentera 2.0?
Això ja puc avançar, que si els organitzadors no troben cap inconvenient, ja han parlat amb ells i això es durà a terme, serà una realitat de cara a l'any 2024. De fet, vàrem parlar en l'organitzadora del 2.0, la Rosa Castells,
sí.
Res més vaig que entrar, ella va venir al meu despatx, com sempre dic, el meu despatx està allí, les portes obertes, i jo no li tanco a ningú. Va venir a comentar d'això, que, bueno, que era una cosa que es feia de més de feia 10 anys, i que li agradaria tornar-ho a fer, i jo li vaig dir que sí, que endavant, que si ho volia intentar fer per aquest mateix any. Al final em va cridar un dia i em va dir: mira, Martal, ara entre agost, està tothom de vacances, per fer-ho ràpid i malament prefereix que esperar l'any que ve. Però de cara a l'any que ve serà una realitat. El president em va venir a parlar personalment, em va dir que era una activitat que ell considera molt, molt important. Vaig crear un acord amb això i, bueno, és una mica la línia també de lo que dius, que no és només promoció com a tal, sinó esdeveniments, no? Avui en dia la promoció es pot fer des de molts de prismes, es pot fer des d'un turista que ve i queda satisfet i fa un post a les seves xarxes socials, o pot ser una publicitat pagada o pot ser una assistència a fires. Jo cada volta sóc més escèptic en quant a l'assistència a fires. És una cosa, bueno, que sí que té la seva importància a nivell institucional, però que ho anirem avaluant sobre la marxa. No volem eliminar totes les fires res més arribar, perquè potser estan molt equivocats. Tothom es pot equivocar, però intentarem mesurar el rendiment i l'eficiència d'aquestes fires per, de cara a l'any que ve, centrar els esforços en el que sigui realment més efectiu portant el turista que nosaltres considerem. Al final, avui en dia tenim unes eines que no es tenien fa 30 anys quan es varen crear les fires, que són l'accés a internet, tothom està connectat, tenim una segmentació sí. molt, molt gran i molt detallada de quin és el públic que mira cada post, que mira cada notícia, i crec que podem ser capaços de cridar l'atenció d'aquest públic d'una manera molt més directa i sense tant d'intermediari com seria amb una fira i una sèrie d'agències que al final sempre, pues, és veritat que fan una feina i que ho faciliten, però que segurament incrementen el preu del visitant.
Hem parlat del Formentera 2.0, vostès aposten per a que hi hagi una nova edició l'any 2024, després de que el 2023 no n'hi hagi hagut. El Formentera fotogràfic el mateix?
Sí, el Formentera fotogràfic passa el mateix. No? Al final això van ser dos coses que es van decidir eliminar per l'anterior equip de govern i que, bueno, hem rebut moltes sol·licituds de que això es recuperi, que era una cosa que agradava a la gent. I que al final creiem que du a terme activitats a l'illa, l'únic que fas, això és el que es podria dir un inbound marketing, no? Tu generes contingut, entonces el contingut s'acaba venguent tot sol. La gent ho publica, la gent ho comenta, els mitjans ho treuen a la llum. És una forma molt eficient de promocionar l'illa sense tenir que estar fent esforços concrets de visitar aquí, visitar allí, que això, tot això també té un cost molt elevat.
Artal Mayans és el conseller de Turisme. Avui hem parlat amb ell, doncs, del moment d'Espujols i també de les accions promocionals de la nostra illa. I atenció, amb aquest retorn anunciat del que ens acaba de fer el conseller del Formentera 2.0 i el Formentera fotogràfica de cara al 2.0, de cara a l'any 2024. De moment, l'equip de govern té aquesta voluntat, s'haurà d'acabar de concretar que l'organització pugui, doncs, respondre a aquesta demanda del Consell de Formentera de cara a l'any vinent. Conseller, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.